Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Avui se celebra a Lloret de Mar un dels plens més importants de l'any, el que porta a debat les ordenances fiscals per al 2020. Un dels grups municipals de l'oposició que ja s'hi ha pronunciat a través d'una nota de premsa ha estat Ciutadans, que es mostra contrari a la proposta de l'equip de govern. La formació taronja considera que hi ha un afany recaptatori i exigeix bonificacions a diverses taxes municipals. En concret, asseguren que l'increment de l'IBI és totalment innecessari i creuen que hi ha marge per abaixar impostos. Segons Ciutadans, la pujada fiscal va relacionada amb l'increment de sous del govern en aquesta legislatura. El grup municipal que lidera Jordi Hernández qualifica la mesura d'escandalosa i proposa la rebaixa de l'IBI en un 3%, la congelació de la resta d'impostos municipals i la bonificació en un 75% dels aparcaments municipals i zones blaves per residents. En uns minuts parlarem amb el portaveu i regidor de Ciutadans a Lloret. Molt bon dia a tothom, som a dilluns 28 d'octubre. A continuació presentem la resta de continguts del Bon Dia Bona Hora d'avui. Ho fem amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
Bon dia, Rosa. Seguirem parlant del ple. A banda de la moció que presenta Ciutadans, la sessió també comptarà amb una de Força Lloret que proposa la creació de carrils d'incorporació per millorar la seguretat en els accessos a Canyelles. Avui es durà a terme el càsting per participar a la primera Lloret Zombie Parade. Entre tots els inscrits s'escolliran 20 persones que seran caracteritzades per un equip de maquilladors professionals i tindran l'honor d'encapçalar la Zombie Parade que es durà a terme aquest dijous. Entrevistarem la regidora Lara Torres. També farem un apunt sobre turisme. Representants de 10 agències organitzadores d'esdeveniments britàniques han estat de visita a Lloret de Mar. Valorarem l'estada Montse Belisario del Convention Bureau i amb algunes de les agències participants. Ens posarem al dia, com que és dilluns, amb els resultats esportius del cap de setmana. Ens els donarà el nostre company Moisés García un aperitiu del que serà el Lloret Esportiu a les 9 en punt del matí. I seguirem parlant com ha anat la hackató del cap de setmana en què un grup de joves ha resolt en 24 hores un seguit de reptes plantejats per 3 botigues de Lloret. Escoltarem els joves i entrevistarem el tècnic del puntet, Carles Carbonell.
Com sempre, també repassarem portades de diaris, titulars i sabrem en tot detall la previsió meteorològica per avui dilluns i aquest inici de setmana aquí a Lloret. Amb tota aquesta informació comencem. Us saludem en nom de Moisés García, Maria Joan Comartí, Marc Diva, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral. Us acompanyarem en directe fins a arribar a les 9 del matí.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 3 minuts del matí, avui núvols seran força abundants, però no farà falta el paraigua. Al migdia la temperatura es quedarà una mica més curta que no pas ahir, però en general aquesta setmana serà poc freda. Donem pas a la crònica d'en Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Encetem aquest dilluns amb un cel força carregat de núvols. Ens està creuant un sistema frontal que avui farà que el cel quedi tapat fins i tot en alguns moments, però no deixarà pluja enlloc, de manera que, tot i els núvols, no farà falta el paraigua. Això sí, farà que al migdia probablement la temperatura es quedi més curta que no pas ahir i l'ambient no sigui tan suau, tan càlid com el d'aquest diumenge. A la setmana l'esperem sense canvis importants de temperatura. Seguirem parlant en general de temperatures altes per l'època, màximes per sobre dels 20 graus i temperatures nocturnes que pujaran una mica a causa d'aquest augment dels núvols. Les nits d'aquesta setmana, aquestes pròximes nits, seran una mica menys fredes que les últimes en general. Per tant, arribarem a la Castanyada sense grans canvis de masses d'aire i amb temperatures per sobre del que tocaria per aquesta època de l'any, sobretot pel que fa a les temperatures nocturnes. Pel que fa a l'estat del cel, avui serà, com dèiem, un dia bastant tapat. Demà encara intervals de núvols, tot i que amb algunes clarianes més. Dimecres farà més sol, però sembla que arribarem al cap de setmana llarg de Tots Sants amb el pas de més sistemes frontals que mantindran el cel variable, canviant, i que ens podrien arribar a portar algunes pluges. Encara és aviat per precisar. Alguns, per exemple, alguns models diuen que entre dijous a la tarda i vespre podrien caure alguns ruixats a la tarda i vespre de la Castanyada. D'altres fan pensar que seria més probable això en algun moment del cap de setmana. Encara hi ha incertesa, caldrà seguir els pròxims dies, però sembla que a partir de dijous entrarem en una fase de temps més insegur i en què poc o molt arribarà a ploure en algun moment.
Gràcies, Miquel, per aquesta informació. La temperatura que tenim ara mateix a Lloret de Mar és de 12 graus, la humitat elevada a aquesta hora del 97%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí, som a dilluns 28 d'octubre del 2019 i repassem les portades del dia. En aquest cas comencem aquest repàs amb la premsa més propera, la premsa comarcal. El Punt Avui, edició de Girona, obre amb el titular d'una entrevista a Jordi Sánchez, expresident de l'ANC i exdiputat condemnat a 9 anys de presó, que diu: mai havíem estat tan forts i l'estat tan desorientat. Sobre Miquel Buch diu: no dubto que els excessos d'alguns agents de la Brimo seran motius de sanció. També parla d'electoralisme i afirma que no entenc les deslleialtats continuades entre socis. La manca d'unitat em fa mal. I sobre Pedro Sánchez afirma que no es pot fer deixadesa de funcions. La seva obligació és parlar, pagarà cara a la seva vanitat. Un altre tema destacat de portada és que l'unionisme desfila pel centre de Barcelona. La manifestació de Societat Civil Catalana reuneix 80.000 persones per exigir la fi del procés. En esports, el Punt Avui diu que el Girona continua atordit. En el debut de Moreno, l'equip no passa del 0-0 contra l'Alcorcón. D'altra banda, troben un tercer mort a causa dels aiguats. A Girona demora la construcció d'un nou hotel. L'Ajuntament té dubtes urbanístics. I en l'àmbit de la cultura, els marrecs brillen a la plaça del Vi. Bon nivell i gran ambient en la Diada Castellera de Fires, amb milions i amb capgrossos. D'altra banda, anem ara amb el Diari de Girona, que obre amb el titular que Poveda augmenta un 51% el nombre de seients aquest hivern de Girona a Moscou. Els vols a la capital russa seran, després de Pisa, els que tenen més places. Itàlia, Alemanya, Països Baixos i Rússia continuen amb les principals com les principals destinacions. D'altra banda, el constitucionalisme clama al carrer contra el procés. El Pal castiga un altre mal partit del Girona. Estuani falla a l'última jugada el primer penal en 10 anys. L'arribada del nou tècnic es pot accelerar. Com diem, el resultat Girona-Alcorcón va ser de 0-0, d'empat a 0, com diem. D'altra banda, en medi ambient, els incendis ja han cremat enguany més hectàrees que en tot el 2017. Girona i Llagostera acullen dos actes de suport als detinguts pels aldarulls. La plaça del Vi acull la jornada castellera més reivindicativa. Creixen un 25% les anul·lacions als hotels de la ciutat. També diu el Diari de Girona que un conductor begut volca el cotxe i causa la mort del copilot a Aigua Viva, i que el Centre Obert de Girona recicla els filtres dels alcoholímetres.
Aquests són els titulars a nivell comarcal, però a nivell general, ara tot seguit els repassem. El diari El País avui titula en primera plana que el constitucionalisme surt al carrer a Barcelona per exigir la fi del procés. El Periódico titula: el rebuig al procés també omple els carrers. Mentre que La Razón és més explícit, aquest diari diu: clamor pacífic per Espanya. L'Ara ofereix en portada: l'unionisme també es mobilitza, mentre que l'ABC fa referència a el dia en què Catalunya va decidir ser lliure. El Mundo: protesta festiva de la Catalunya silenciada per al secessionisme. I finalment, La Vanguardia, en primera plana llegim: la manifestació constitucionalista dona una treva a PSOE, Partit Popular i Ciutadans.
Seguim repassant titulars, en aquest cas en resumint l'actualitat de les últimes hores, i mirem què publica ara mateix, per exemple, el portal de notícies 324.cat, que obre ara mateix amb el titular: Societat Civil Catalana ha plegat unes 80.000 persones aquest diumenge a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, en una manifestació per reclamar la fi del procés independentista a Catalunya.
La manifestació ha tingut per lema: per la concòrdia, per la democràcia, per Catalunya, stop procés.
Junqueras a Iceta: si té la consciència neta, que vingui a la presó, té 13 anys.
Així s'expressa el líder d'Esquerra, empresonat des del novembre de 2017 i condemnat a 13 anys per sedició. En un article a El Nacional, Oriol Junqueras recorda que el mateix Iceta va defensar un referèndum i li retreu que ara es passegi amb l'extrema dreta.
El peronista Alberto Fernández s'imposa clarament a Mauricio Macri a l'Argentina.
No caldrà fer una segona volta d'aquestes eleccions, que convertiran l'excap d'estat Cristina Fernández de Kirchner en la vicepresidenta.
Tres morts en 3 accidents a l'Ametlla del Vallès, Aiguaviva i Castell de Mur.
Troben el cos d'una persona a la recerca dels desapareguts per la llevantada.
Donald Trump anuncia la mort del líder d'Estat Islàmic al-Baghdadi.
El president nord-americà diu que ha mort durant una intervenció militar al nord-est de Síria.
A Catalunya es detecta que creixen les operacions de reducció de pits entre homes joves.
En l'origen del creixement desproporcionat dels pits hi ha, sovint, el consum d'anabolitzants.
Més fatiga i irritabilitat al trasbals pel canvi horari que dura pocs dies.
Pot provocar trastorns en els ritmes del son, però el període d'adaptació sol ser d'un dia o a tot estirar de dos.
Ens situem amb tota aquesta informació a les 8 i 10 minuts.
Tip dels ensurts en la factura del mòbil, internet i televisió? Calma! Arriba Raquel Plus, el nou servei de telecomunicacions d'aquí amb la tecnologia d'Euskaltel i la qualitat del RAC que t'ofereix aquest pack a un preu increïble. Internet a 500 megas i wifi assegurada a tota la casa, mòbil amb 20 gigas, televisió Android i fix amb trucades, tot per només 44,90 euros al mes.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972-36 637-63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC, i som per ajudar.
Para este otoño, Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Para este otoño, elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-36-43-28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972-36-51-79.
Empodera't. Denuncia. Allibera't.
Concurs d'eslògans contra la violència de gènere.
Fins al divendres 8 de novembre pots participar en el certamen.
Pots enviar la teva proposta a l'adreça electrònica auroralloret@gmail.com.
També la pots deixar a les caixes que trobaràs a la biblioteca i als instituts de Lloret.
La frase guanyadora serà l'eslògan de tots els actes del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones el 25 de novembre a Lloret de Mar. Concurs d'eslògans contra la violència de gènere.
Convoca
l'Associació de Dones l'Aurora.
Lloret Zombie Parade. Aquest 31 d'octubre vine a la cercavila terrorífica. Sortida a les 8 del vespre des del Pontet. Passarem pels carrers cèntrics de Lloret fins a l'arribada a la plaça de la Vila. Si vols participar és molt senzill. Només t'has d'inscriure gratuïtament al Pontet. Disfressa't de zombi o de qualsevol personatge terrorífic i gaudeix d'una nit esgarrifosa. El 31 d'octubre prepara't per passar-t'ho de por.
Fins al 2 de novembre, visita la Casa de la Cultura l'exposició de les imatges guardonades en el Festival Internacional de Fotografia de Natura, Monfoto. Fins al dissabte 2 de novembre, a la Casa de la Cultura, exposició de les imatges finalistes i premiades en el certamen Monfoto Fest 2019.
Per la Diada de Tots Sants, gaudeix de la castanyada popular del Xino Xano. A partir de les 6 de la tarda, a la plaça de l'Església, torrada de castanyes i moniatos remullats amb vi novell de Lloret. Donatiu de 3 euros. Vine a la castanyada popular de Tots Sants.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Quart de nou, en punt del matí, obrim la primera part informativa del Bon Dia, Bon Hora. Aquesta tarda, a partir de les 6, se celebra un dels plens més importants de tot l'any, el que porta a debat les ordenances fiscals per al 2020. Un dels grups municipals a l'oposició que ja s'ha pronunciat a través d'una nota premsa és Ciutadans, que es mostra contrari a la proposta de l'equip de govern.
La formació taronja considera que hi ha un afany recaptatori i exigeix bonificacions en diverses taxes municipals. En concret, asseguren que l'increment de l'IBI és totalment innecessari i creuen que hi ha marge per abaixar impostos. Segons Ciutadans, la pujada fiscal va relacionada amb l'increment dels sous del govern per aquesta legislatura.
El grup municipal que lidera Jordi Hernández qualifica la mesura d'escandalosa i proposa la rebaixa de l'IBI en un 3%, la congelació de la resta d'impostos municipals i la bonificació en un 75% dels aparcaments municipals i de les zones blaves per residents.
A més, Ciutadans també demana la bonificació en un 25% de les llars d'infants municipals i els casals d'estiu a partir del segon fill, així com la revisió de la taxa d'escombraries. La intenció d'aquest últim punt és que es pagui per residus i no per metre quadrat.
En uns minuts entrevistarem Jordi Hernández, el portaveu de Ciutadans, una entrevista que ara mateix no és possible, però en qualsevol cas seguirem parlant del ple, perquè a banda de la moció que presenta Ciutadans, la sessió també compta amb una de Força Lloret que proposa la creació de carrils d'incorporació per millorar la seguretat en els accessos a Canyelles. El partit explica que l'encreuament de la carretera de Tossa, la G682, amb Canyelles és una zona molt transitada amb urbanitzacions i restaurants i consideren que és perillosa per als vehicles. En aquest sentit, recorden que veïns i usuaris del vial van presentar a l'Ajuntament 500 signatures, va ser l'any 2014, per reclamar una solució. L'any 2015, el consistori va aprovar l'encàrrec del projecte per crear una rotonda que augmentés la seguretat d'aquest encreuament. L'actuació, segons exposa Força Lloret, té un pressupost d'execució aproximat de 258.000 euros. El partit reconeix que és una despesa important i difícil d'assumir per l'Ajuntament. És per aquest motiu que proposen la creació d'un carril d'incorporació, també anomenat d'acceleració, per millorar la seguretat dels usuaris de l'encreuament. Ho explica la portaveu de Força Lloret, Lluïsa Beltrons.
L'Ajuntament ha calculat que el pressupost d'execució aproximat era de 258.000 euros i va inclòs. Bé, nosaltres entenem que a l'Ajuntament de Lloret de Mar no li és fàcil fer front a aquesta despesa, hem valorat altres alternatives menys costoses i igualment efectives. El que nosaltres proposem és la creació d'uns carrils d'incorporació i acceleració que facilitin assolir la velocitat adequada de la via a la qual es vol incorporar. Per tant, nosaltres el que volem és millorar la seguretat vial d'aquesta zona.
Sobre aquesta qüestió, el grup municipal ha recordat que en els pressupostos participats la construcció de la rotonda va ser la quarta proposta més votada. És per aquest motiu que consideren que és un aspecte que cal tenir en compte i que preocupa la ciutadania. La moció de Força Lloret per crear carrils d'incorporació a la zona de Canyelles es debatrà avui en el ple, que, com diem, comença a les 6 de la tarda.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 20 del matí, com hem dit, avui a la tarda, a partir de les 6, es du a terme el ple de les ordenances fiscals per al 2020, que és un dels plens més importants de tot l'any, juntament amb els pressupostos. Un dels grups municipals de l'oposició que ja s'hi ha pronunciat en aquest cas amb una nota de premsa és Ciutadans, que es mostra contrari a la proposta que defensa l'equip de govern. Tenim Jordi Hernández, el portaveu de Ciutadans, aquí als estudis. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Per què voteu en contra de les ordenances fiscals avui en el plenari?
Pues votamos en contra porque nos parece escandaloso la subida que va a suponer de ingresos lo que se va a aprobar en el día de hoy por parte del gobierno. Nosotros pensamos que no todo vale, no siempre se tiene que tocar el bolsillo del ciudadano, del contribuyente, y además se está desaprovechando una muy buena oportunidad para bajar el IBI, que es el principal impuesto que grava nuestros bolsillos. Nosotros creemos que en esta ocasión se va a desaprovechar una bajada, puesto que aún bajando el IBI, que es nuestra propuesta, los ingresos del ayuntamiento aumentan en mucho más de un millón de euros. Una cosa que explicaremos hoy, seremos más detallados en la explicación en el pleno de hoy, es que lo que pretende el equipo de gobierno es ingresar en concepto de IBI más de 2,5 millones de euros de más de lo que se hubiese recaudado en el 2019. Supongo que los que nos escuchan se sorprenderán, dirán cómo puede ser si la subida del IBI es de un 3%, cómo se puede ingresar tanto más. Pues bueno, la situación es muy sencilla, es porque ha habido una revisión de valores catastrales, y es el seguramente a muchos vecinos les habrá pasado, les habrá llegado una carta del ayuntamiento en la que les dicen que tienen que pagar más de IBI del año 18, 17, 16 y 15, además con un recargo. ¿Y esto por qué se ha dado? Pues porque Gerencia de Catastro ha hecho unas revisiones en el año 2018 y ha visto que había una serie de inmuebles en Lloret de Mar que tenían declarado un valor catastral menor al que les corresponde. Había más. Típico ejemplo, la casa que se hace en la piscina, nadie se acuerda de declararlo, y bueno, pues esa casa tiene un valor catastral superior con piscina que sin piscina. Entonces, todo esto, ¿qué ha supuesto? Pues ha supuesto que si el ayuntamiento, el equipo de gobierno, no tocase el tipo de gravamen, pues el ingreso por IBI hubiese ascendido prácticamente 2 millones de euros. Entonces, y aquí he introducido otro concepto, tipo de gravamen, que me gustaría también explicar. Sé que la cuestión no es fácil, es un poquito...
Es muy técnico, ¿eh? Es un concepto técnico,
sí. Pero bueno, para que la gente nos entienda el porqué de esta subida de ingresos, el recibo que nosotros pagamos por nuestro IBI es el resultado de multiplicar el valor catastral de nuestro inmueble por una cosa que se llama tipo de gravamen, que es lo que mediante las ordenanzas fiscales se modifica y que el equipo de gobierno quiere subir un 3%. Por lo tanto, es muy fácil. Si subimos los valores catastrales, estamos aumentando los ingresos por IBI. Además, no contentos con esto, el equipo de gobierno también nos sube el resto de impuestos. Nos quieren subir el impuesto de actividades económicas, nos quieren subir el impuesto de vehículos, el impuesto de construcciones y obras. Vamos, que quieren aprovechar ya que están subiendo y tener unos ingresos mucho mayores. Y la verdad que nos preguntamos por qué. Sí que es cierto, y somos conocedores, que esta legislatura pues nos va a salir más cara a los vecinos de Lloret. Se ha aumentado el gasto. Ya desde el primer pleno sabemos que el equipo de gobierno se ha subido el sueldo un 20% para esta legislatura. Entonces, claro, esto, ¿de dónde se paga? De los impuestos, del bolsillo de todos. También supimos en el último pleno que tendremos que pagar 5,5 millones de euros a Acciona y a Qualia por al final lo que es una mala gestión ya no solo de este equipo de gobierno, sino sobre todo de los anteriores de Convergencia. Para el que no lo recuerde, es por el tema de Acciona por las obras de la Casa de la Cultura, una discrepancia que había sobre el valor, y Aqualia sobre también una interpretación del contrato. Y en ambos casos el equipo de gobierno, el ayuntamiento, llegó a un acuerdo transaccional. Los juicios que había pendientes se van a cerrar, pero se tiene que pagar estos 5,5 millones. Además, somos muy conscientes de que por la obra de la piscina, la UTE, la constructora de la piscina, también tiene pendiente un juicio de bastante más de 1 millón de euros, que algún día tiene que caer. Por lo tanto, sabemos que tiene que llegar todo esto, que se tiene que pagar más dinero, pero aún así nos parece escandaloso, nos parece desproporcionado, sobre todo con el tema del IBI, estos 2,5 millones de más que va a ingresar el ayuntamiento, que nos parece que, bueno, que es una muy buena oportunidad para aliviar un poquito el bolsillo del contribuyente. Y por eso desde Ciudadanos vamos a presentar una enmienda en la que proponemos al equipo de gobierno bajar el IBI un 3% y no subirlo, y con medida con la cual todavía tienen mucho dinero para hacer frente a todos estos gastos extraordinarios. Y además les vamos a pedir que congelen el resto de impuestos, que creemos que no es necesario.
Jordi, a banda d'aquesta esmena i doncs de tota l'opinió que teniu vosaltres sobre les ordenances fiscals que heu expressat en una nota de premsa, en el ple d'avui presenteu una altra moció. En aquest cas, demaneu que es creï un mercat de segona mà.
Exacto, sí, es una propuesta, una moción que va a defender mi compañera Nicole. Es una muy buena idea. Desde Ciudadanos queremos sobre todo que se trabaje desde el ayuntamiento para crear medidas que conciencien a un consumo más responsable. En la mayoría de municipios de nuestro alrededor se está haciendo este tipo de mercadillos, una especie, para que se entienda, una especie de Wallapop, pero en la calle, que es lo que toda la vida se ha hecho y que Wallapop lo ha aplicado a una aplicación. Es una forma de que los ciudadanos tengan pequeño ingreso extra, que al final no olvidemos que cuando uno vende algo de segunda mano lo vende por menos del valor por el que lo ha comprado. Por lo tanto, tampoco es que nadie esté haciendo negocio. Obviamente va a ser solo para particulares, asociaciones sin ánimo de lucro. No va a ser competencia al departamento del ayuntamiento de comercio. No va a ser una bodega al carrer, no va a ser nada de esto. Y bueno, es una cosa que se está haciendo mucho y que sobre todo es una muy buena forma de dar una segunda vida a esos artículos, a esos objetos que tienes en casa que no se usan y que al final acabamos tirando a la basura, y que si otra persona le puede dar vida y además le da una utilidad y eso hace que no compre otro objeto nuevo, entendemos que es una forma mucho más responsable de consumo, en la que se van a crear mucha menos basura, va a ser mucho más sostenible. Que creemos desde Ciudadanos que el futuro va hacia ahí, un consumo mucho más responsable y mucho más ecológico. Y por eso la propuesta que hemos hecho.
¿Dónde ve que esta idea de crear un mercat de segona mà?
Pues la verdad es que no somos muy ingeniosos. Esto se viene haciendo toda la vida. Lo que sí que extraña es que no se venga haciendo en Lloret de Mar, y que creemos que justamente ahora, en la época de las nuevas tecnologías, en que todo se hace desde el sofá de casa con el teléfono móvil, es un muy buen momento para sacar a la gente a la calle, para que potenciemos las relaciones humanas, que se potencie, como decía, un consumo más responsable, un consumo mucho más ecológico. Es simplemente copiar lo que se está haciendo. Pues ahora, al igual me equivoco en algún municipio, porque mi compañera Nicole es la que está al corriente, pero que se hace en Pineda, en Tordera, en Gerona, en muchos municipios.
Don Jordi Hernández, agraïm que hagi vingut fins aquí a la ràdio a explicar la postura sobre ordenances fiscals i aquesta moció que es portarà a debat en el ple d'avui a partir de les 6.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bon dia, bona hora.
pràcticament 8:45 del matí. Avui es dura a terme el càsting per participar a la primera Lloret Zombie Parade. Entre tots els inscrits s'escolliran 20 persones que seran caracteritzades per un equip de maquilladors professionals i tindran l'honor d'encapçalar la Zombie Parade que es dura a terme aquest dijous.
Servirà per celebrar la nit de Halloween i consistirà en una cercavila de zombis oberta a tothom. Començarà a les 8 del vespre des del puntet i anirà fins a la plaça de la Vila, on hi haurà una fira de Halloween amb l'associació Petit Artesà i un túnel del terror. De fet, la plaça estarà ambientada durant tot el cap de setmana.
Parlem de tot plegat amb Lara Torres, regidora de Promoció Econòmica. La tenim al telèfon. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui es durà aquest esperat càsting d'aquesta primera Lloret Zombie Parade. Com està previst? En què consistirà?
Doncs tota la gent que ja s'ha inscrit aquests dies al puntet, a 6:45 de la tarda s'acabarà de fer el càsting definitiu, perquè la intenció és triar 20 persones amb característiques diferents. O sigui, volem gent gran, gent petita, nens, gent d'alçada, d'una alçada alta, gent més baixeta, amb la finalitat de que, bueno, sigui un espectacle molt divers que circuli per tots els carrers de la vila.
Entenem que de tota la gent apuntada es farà aquesta tria que sigui amb perfils els més diversos possibles.
Sí, exacte. De la gent que ja prèviament s'ha inscrit i ha mostrat un interès, doncs es seleccionarà els 20 candidats que es consideri que donen més el perfil.
Quantes persones hi ha apuntades en aquest càsting?
Doncs ara estem sobre una 50. L'únic que això encara està obert, durant el dia d'avui poden continuar inscrivint-se, val? I avui a 6:45 de la tarda és quan es farà el càsting definitiu.
Quin és el premi que s'emportaran les 20 persones escollides?
Bueno, doncs estaran maquillades per uns maquilladors professionals, val? I podran gaudir la nit de Halloween amb una caracterització com les de pel·lícula.
És a dir, que semblaran zombis de veritat.
Sí.
I explica'ns, com serà aquesta primera Zombie Parade que arriba el dijous, el dia 31?
Doncs aquesta Zombie Parade sortirà del puntet a 8:00 del vespre i baixarà pels principals carrers de la vila. La intenció és veure com respon la ciutadania i si realment és una activitat a potenciar. Aquest any volíem fer una espècie de prova per de cara a l'any vinent, si veiem que té una bona resposta, donar-li una magnitud més àmplia a aquest esdeveniment.
I aquesta parade de zombis, a on portarà la gent?
Portarà la gent per tot el que és el nucli antic, però amb la finalitat de que acabi a la fira que fem amb el Petit Artesà durant tot el cap de setmana al Passeig Vermell.
Serà una fira ambientada amb Halloween i també hi haurà un túnel del terror que està molt de moda.
Sí, hi haurà un túnel del terror de 50 metres en el qual tot aquell qui vulgui podrà entrar. I també serà una fira ambientada amb temes de Halloween, però tampoc deixarem de la banda un tema tan tradicional nostre com són les castanyes.
Per tant, les dues tradicions, podem dir, hi seran?
Sí, seran dues tradicions unificades.
Lara, també ets regidora d'Hisenda i, com hem dit abans, avui a ple d'ordenances fiscals. Com es presenta la sessió?
Doncs mira, realment jo avui creia que no era el moment encara de fer declaracions, perquè estem en un punt que fins a l'últim moment jo m'he obert a tots els partits per negociar, i la meva sorpresa ha estat ara a l'escoltar el portaveu de Ciutadans, que durant totes les negociacions no ha fet cap proposta, ha dit que no tenia res a dir, i ara resulta que sí que tenia molt res a dir. Em sorprèn una mica, perquè a mi la manera de fer política que m'agrada és una altra, en la qual crec que s'ha de sumar entre tots, estiguem al govern o a l'oposició, pel bé de tots els lloretencs i lloretenques, i no aquesta, que és dir no dic res i a últim dia dic a tot que no sense cap ni peus.
Doncs recollim aquesta opinió i esperarem en el ple de les ordenances fiscals per saber doncs com funciona, com va tot plegat. És un ple important, és un dels més importants de tot l'any. Lara Torres, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.
Les 8:34 minuts. El que fem ara és recuperar la informació meteorològica en què avui els núvols seran força abundants, però no farà falta el paraigua. Al migdia, temperatures una mica més curtes, però en general esperem una setmana poc freda. Donem pas a en Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Encetem aquest dilluns amb un cel força carregat de núvols. Ens està creuant un sistema frontal que avui farà que el cel quedi tapat fins i tot en alguns moments, però no deixarà pluja enlloc, de manera que, tot i els núvols, no farà falta el paraigua. Això sí, farà que al migdia probablement la temperatura es quedi més curta que no pas ahir i l'ambient no sigui tan suau, tan càlid com el d'aquest diumenge. A la setmana l'esperem sense canvis importants de temperatura. Seguirem parlant en general de temperatures altes per l'època, màximes per sobre dels 20 graus i temperatures nocturnes que pujaran una mica a causa d'aquest augment dels núvols. Les nits d'aquesta setmana, aquestes pròximes nits, seran una mica menys fredes que les últimes en general. Per tant, arribarem a la Castanyada sense grans canvis de masses d'aire i amb temperatures per sobre del que tocaria per aquesta època de l'any, sobretot pel que fa a les temperatures nocturnes. Pel que fa a l'estat del cel, avui serà, com dèiem, un dia bastant tapat. Demà encara intervals de núvols, tot i que amb algunes clarianes més. Dimecres farà més sol, però sembla que arribarem al cap de setmana llarg de Tots Sants amb el pas de més sistemes frontals que mantindran el cel variable, canviant, i que ens podrien arribar a portar algunes pluges. Encara és aviat per precisar. Alguns, per exemple, alguns models diuen que entre dijous a la tarda i vespre podrien caure alguns ruixats a la tarda i vespre de la Castanyada. D'altres fan pensar que seria més probable això en algun moment del cap de setmana. Encara hi ha incertesa, caldrà seguir els pròxims dies, però sembla que a partir de dijous entrarem en una fase de temps més insegur i en què poc o molt arribarà a ploure en algun moment.
Gràcies, Miquel, per aquesta informació. Temperatura ara mateix a Lloret de Mar de 13 graus, la humitat al 97%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui és dilluns 28 d'octubre del 2019. Repassem portades de diaris i comencem aquest repàs amb el Diari de Girona. El titular més destacat diu que Poveda augmenta un 51% el nombre de seients aquest hivern de Girona a Moscou. Els vols a la capital russa seran, després de Pisa, els que tenen més places. Itàlia, Alemanya, Països Baixos i Rússia continuen com les principals destinacions. Un altre tema destacat de portada és que el constitucionalisme clama al carrer contra el procés. S'acompanya aquest titular d'una imatge en què es veu la marxa d'ahir a Barcelona. D'altra banda, un pal castiga un altre amb el partit del Girona i queden 0-0 Girona al Corcón. D'altra banda, més temes de portada. Un conductor begut volca el cotxe i causa la mort del copilot a Aiguaviva. El Centre Obert de Girona recicla els filtres dels alcoholímetres. La plaça del Vi acull la jornada castellera més reivindicativa. Girona i Llagostera acullen dos actes de suport als detinguts pels aldarulls. En medi ambient, els incendis han ja cremat enguany més hectàrees que en tot el 2017. Anem ara amb el Punt Avui, edició de Girona, que obre amb l'entrevista a Jordi Sánchez, expresident de l'ANC i exdiputat condemnat a 9 anys de presó, que diu: mai havíem estat tan forts i l'estat tan desorientat. Sobre Miquel Buch, diu: no dubto que els excessos d'alguns agents de la Brimo seran motiu de sanció. Parla també d'electoralisme. No entenc les deslleialtats continuades entre socis. La manca d'unitat em fa mal. I respecte a Pedro Sánchez, diu que no pot fer deixadesa de funcions. La seva obligació és parlar, pagarà cara la seva vanitat. D'altra banda, l'unionisme desfila pel centre de Barcelona. La manifestació de Societat Civil Catalana reuneix 80.000 persones per exigir la fi del procés. Troben un tercer mort a causa dels aiguats. En esports, el Girona continua atordit i queda 3-3 contra l'Alcorcón. També diu al Punt Avui que demoren la construcció d'un nou hotel a Girona. L'Ajuntament té dubtes urbanístics. I els marrecs brillen a la plaça del Vi. Bon nivell i gran ambient en la Diada Castellera de Fires amb minyons i capgrossos.
Més titulars de la jornada els trobem a les primeres planes de la resta de premsa escrita. El País avui obre dient que el constitucionalisme surt al carrer a Barcelona per exigir la fi del procés. El Periódico obre dient que el rebuig al procés també omple els carrers. El diari La Razón, llegim clamor pacífic per Espanya. El diari Ara, l'unionisme també es mobilitza. L'ABC, el dia en què Catalunya va decidir ser lliure. El Mundo, protesta festiva de la Catalunya silenciada per el secessionisme. I La Vanguardia, la manifestació constitucionalista dona una treva a PSOE, Partit Popular i Ciutadans.
Anem ara amb el 324.cat, amb aquests titulars en què obren amb Societat Civil Catalana, que ha plegat unes 80.000 persones aquest diumenge a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, en una manifestació per reclamar la fi del procés independentista a Catalunya.
La manifestació ha tingut per lema "Per la concòrdia, per la democràcia, per Catalunya, stop procés".
Junqueras a Iceta, si té la consciència neta que vingui a la presó, té 13 anys.
Així s'expressa el líder d'Esquerra, empresonat des del novembre de 2017 i condemnat a 13 anys per sedició. En un article a El Nacional, Oriol Junqueras recorda que el mateix Iceta va defensar un referèndum i li retreu que ara es passegi amb l'extrema dreta.
El peronista Alberto Fernández s'imposa clarament a Mauricio Macri a l'Argentina.
No caldrà fer una segona volta d'aquestes eleccions, que convertiran l'excap d'estat Cristina Fernández de Kirchner en la vicepresidenta.
Tres morts en tres accidents a l'Ametlla del Vallès, Aiguaviva i Castell de Mur.
Troben el cos d'una persona a la recerca dels desapareguts per la llevantada.
Donald Trump anuncia la mort del líder d'estat islàmic, al-Baghdadi.
El president nord-americà diu que ha mort durant una intervenció militar al nord-est de Síria.
A Catalunya es detecta que creixen les operacions de reducció de pits entre homes joves.
En l'origen del creixement desproporcionat dels pits hi ha, sovint, el consum d'anabolitzants.
Més fatiga i irritabilitat al trasbals pel canvi horari, que dura pocs dies.
Pot provocar trastorns en el ritme del son, però el període d'adaptació sol ser d'un dia o a tot estirar de dos.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui trobem una referència que és en el diari El Punt Avui, a la pàgina 32, amb aquest titular: 2.000 dones treballen de Kelis als hotels de Lloret. El col·lectiu local de la neteja i l'associació L'Aurora presenten un documental que denuncia la càrrega laboral de les treballadores. Les queixes han arribat al Congrés i al Parlament Europeu. I de tota la notícia es destaquen unes declaracions de l'Ali Corralero, representant de les Kelis a Lloret de Mar, que diu: els utensilis per treballar no han evolucionat, encara hi ha el pal, la galleda i la velleta. Us recomanem que llegeu aquesta notícia, pàgina 32 del Punt Avui.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Fira de Tots Sants i Halloween. Del 31 d'octubre al 3 de novembre, vine al passeig Jacint Verdaguer i a la plaça de la Vila. Des de les 10 del matí fins les 10 de la nit, hi hauran tallers infantils de castanyada i Halloween. Accions teatrals amb personatges tenebrosos, animacions infantils i actuacions musicals. No et perdis el passatge del terror. Per només 2 euros, sent la por en primera persona. Esperem els més petits de les 12 del migdia a 2:15 i per a la resta de 5:45 a 9:15 del vespre. Fira de Tots Sants i Halloween.
Bon dia, bona hora, els esports.
Les 8:42 del matí obrim la segona part informativa posant-nos al dia pel que fa als resultats esportius del cap de setmana. També tenim aquí els estudis amb Moisés García. Molt bon dia, Moi.
Què tal, Rosa? Bon dia.
Com ha anat el cap de setmana?
Doncs no massa positiu. Si et sembla, comencem repassant el resultat del Club Hoquei Lloret, que allarga la seva dinàmica negativa. Va perdre la pista del Vic per 2-1. Era un partit molt important. El Vic també està a la part baixa de la classificació i els vigatans es van avançant al primer temps als 10 minuts de joc per mitjà de l'exjugador lloretenc Antoine Lebert. El francès va situar per davant el Vic, però els lloretencs van saber reaccionar a la represa amb l'empat d'Adrià Ferrer. Tot i això, el conjunt rival va deixar sense cap punt els homes d'Oriol Perarnau i van fer el segon quan quedaven 6 minuts per acabar. El Club Hoquei Lloret continua com a cué de l'Hoquei Lliga. El Club de Futbol Lloret també va perdre. Va ser al camp del Girona B per 3-0, el líder de la primera catalana. Un partit en què els lloretencs van començar perdent molt d'hora els 2 minuts de joc amb una diana de Ferran López i després Carlos Martínez en dues ocasions acabaria posant el definitiu 3-0, que deixa el conjunt d'Albert Batllosera tercer amb 7 punts a només 2 de distància de la zona de descens directe. En futbol sala, victòria. El Club de Futbol Sala Lloret es va imposar a la pista del Pineda de Mar per un contundent 1-6. Els homes de Joaquín Hernández es van avançar en el minut 5 per mitjà de Carlos Gómez i la resta de gols ja van arribar en el segon temps. Un triomf que deixa l'equip en el tercer lloc de la classificació a la Divisió d'Honor Catalana amb 8 punts. Qui no va poder vèncer va ser el Lloret Esportiu Futbol Sala. Davant d'un dels millors equips de la primera catalana, el Riu de Llots, va perdre per 2-4 el conjunt que entrena Antonio Lorente, que va pagar car un mal inici de partit. En el minut 8 ja perdien per 0-3. Els lloretencs continuen una setmana més sense puntuar. El Club Voley Lloret també va perdre. De fet, van encaixar les dues primeres derrotes de la temporada. Divendres passat, les lloretenques van jugar el partit ajornat contra el Sant Pere Pescador, derrota 2-3, i derrota 2-3 també ahir diumenge en el partit que van enfrontar les jugadores d'Agustín Correa davant de les Plugues B. Tot i aquestes dues derrotes, l'equip es manté a la part alta en el segon lloc de la classificació amb 11 punts. I el Bàsquet Lloret va superar l'Escolàpies Figueres a domicili per 35-46. Victòria d'11 punts per les jugadores de Marc Ciurana, que se situen en el quart lloc de la classificació amb 8 punts a 2 del Salt, que és l'actual líder de la tercera catalana.
Doncs déu-n'hi-do aquests resultats, Moi?
Doncs sí, com sempre una mica de tot, però força negatius.
A banda d'aquests resultats numèrics, d'aquests marcadors, què més has preparat avui en el Lloret Esportiu a partir de les 9?
Doncs avui ens acompanyarà la regidora d'Esports, l'Anna García Castany. Parlarem d'un torneig, el torneig més gran del món de futbol sènior, és a dir, per participants de més de 55 anys. Arribarà aquí a Lloret de Mar a finals de maig de l'any que ve, per tant una cita molt destacada que preveu aplegar unes 900 persones.
Home, això és important, eh?
Important.
I és la primera vegada, segurament, no?, que es fa aquí.
La primera vegada a Lloret. Hi ha un acord per fer-ho durant 2 anys, que es podria ampliar. Ja s'ha fet a altres països, sobretot d'Amèrica del Sud, i es presenta interessant.
Doncs estarem ben atents en aquesta entrevista per saber-ne tots els detalls, com dius, amb la regidora d'Esports, Moisès. Moltes gràcies i fins a les 9.
Fins ara.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix passa un minut de 3:15 del matí i fem un apunt sobre turisme. Representants de 10 agències organitzadores d'esdeveniments britàniques han estat de visita a Lloret de Mar. L'estada a la destinació ha consistit en un viatge de familiarització i en una sessió d'entrevistes que ha organitzat el Catalunya Convention Bureau. És l'organisme que gestiona les estades d'empresa i altres esdeveniments en el territori català.
Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau, destaca la importància de poder mostrar de primera mà l'oferta especialitzada en el destí.
Per nosaltres és molt important poder-los oferir de primera mà, poder-los mostrar-los de primera mà aquesta oferta especialitzada, perquè tenim molt present que, tot i que participem en moltes accions comercials, és quan els tenim a casa que els guanyem. El fet que tu et reuneixis amb una agència, amb qualsevol tipus de workshop o acció comercial, et permet parlar amb ells durant 10 minuts i són que van passant, i evidentment doncs, tothom té grans espais, grans hotels, però poder-los tenir aquí, fer-los viure de primera mà, no? Experiències, que coneguin la ciutat, que vegin que és una ciutat molt petita, que es pon de peu a tot arreu, que tothom està predisposat.
Els professionals britànics han gaudit de Lloret d'una visita en els jardins de Santa Clotilde i d'un taller de daiquiris. A més de visitar diferents hotels per conèixer l'oferta especialitzada en turisme de reunions, s'han entrevistat amb membres del Catalunya Convention Bureau.
De Lloret hi havia l'Hotel Santa Marta, Palau de Congressos Olímpic, Gran Hotel Monterrey i Avant Group i Amfíbia. A través d'una agenda d'entrevistes personalitzades i individuals, s'han posat en contacte els organitzadors britànics amb els representants de l'oferta MICE del territori català.
Hem parlat amb dues empreses britàniques per saber què opinen de Lloret. Escoltem Nicole Dixon, de l'empresa XM, de la ciutat de Leeds, qui ha lloat els jardins de Santa Clotilde.
We visited the gardens yesterday and they were really beautiful.
Hem estat als jardins, que són molt bonics. Miren cap a la costa. Són una gran opció que dona moltes possibilitats, depenent del client.
Escoltem ara Jenny Mandeley, de l'empresa Butcher & Fox One de Londres.
I would never have considered this location before, absolutely not, because it's a...
Mai havia tingut en compte aquesta destinació abans, perquè tenia la imatge turística de festa. Mai hi hauria portat els meus clients, però ara la meva opinió és completament diferent. Veig que aquest territori canvia en aquesta època cap a un altre tipus de turisme.
Les entrevistes han tingut lloc al Palau de Congressos Olímpic de la cadena Evenia. El director MICE d'aquesta cadena és Antoni Pérez.
Per nosaltres són agències molt, molt important. Primer, perquè és un mercat que interessa molt a la destinació. Segon, perquè és un mercat també potencialment interessant, i a més són els que marquen principalment en el món del sector maïs. És una mica, com dir, el termòmetre, els que marquen si el tema va bé o no va bé.
Després de l'estada a Lloret, les agències britàniques han complementat el viatge amb un recorregut per la Costa Brava i territori gironí. I continuem amb més continguts en el Bon Dia, Bona Hora a 10 minuts de les 9 del matí. Una experiència interessant que fa plantejar-se coses que no s'havien plantejat fins ara. Aquesta és la valoració que fan els joves que han participat de la Hackató del Puntet aquest cap de setmana. Durant 24 hores, des de divendres al vespre fins dissabte al vespre, han treballat a fons per trobar solucions en els reptes que li han plantejat diferents establiments de la vila. El que fem ara és escoltar els participants.
Bueno, em sembla una experiència molt bona i única, i a més m'agrada la idea de poder ajudar a altres persones que troben dificultats en la seva empresa.
Bueno, jo pensava que seria més avorrit, però estic aprenent moltes coses noves i m'agrada bastant. És una activitat molt divertida.
Ens van explicar que seria una experiència que ens ensenyaria a explorar la nostra imaginació i la nostra creativitat, i jo no m'acabava de creure perquè pensava, com pot ser això? Com pot ser que amb unes preguntes et facin replantejar-te com trobar les solucions o els problemes, saps, del negoci que estem estudiant? I realment poden fer que amb una pregunta, amb una idea que tu no t'havies plantejat, et canvi tota l'estructura del que t'havies imaginat o de les teves bases que havies pensat sobre aquest negoci, i realment està molt bé perquè t'impulsa a trobar dintre de tu mateix les solucions i que no te les donin mastegades, com passa moltes vegades, per exemple, a l'escola, que directament et donen la resposta, o quan busques per internet.
És una experiència que et fa pensar moltíssim, et fa plantejar-te coses que no et planteges en una empresa, que diries què li falta, no? Aquí te planteges tot el que li falta, tot el que podries millorar, i et fa pensar molt, i és recomanable al 100%.
Ens ajuda a preparar-nos una miqueta a la presentació del TDR, ens estava funcionant bastant bé.
Jo diria fins i tot abans, o sigui, els de primer, per ajudar-li a enfocar-se per al TDR.
Jo crec que també s'hauria de ficar per gent de fora de batxillerat, també. Per exemple, gent de cicles formatius, que potser també els interessa fer un taller com aquest, que està bastant bé.
El conductor ha estat l'expert en innovació i creativitat, Josep Lluís Sánchez Bruguerola. Explica que per fer aflorar la creativitat de les persones, en aquest cas els joves, només cal aplicar mètode.
Senzillament és posar mètode, i és d'alguna manera permetre, a través d'unes eines molt senzilles, molt simples, coses que tothom pot entendre, deixar anar d'alguna manera aquell animal creatiu que tots portem a dintre, que moltes vegades el tenim doncs retingut perquè no ens atrevim, no? En un context on els empentem a que siguin creatius i que tot l'entorn ajuda, realment és molt senzill.
Aquesta és l'única hackató que es fa en col·laboració amb el comerç i la restauració locals. Des de l'Associació de Comerciants, el gerent Francesc Alsina remarca que és molt interessant que els establiments d'aquí de la vila comptin amb el punt de vista dels joves, que són clients de present i futur.
És molt important per als nens, perquè realment estan fent una mena d'expressió del que realment ells veuen l'activitat econòmica des de fora. I ens ho veuen d'una forma verge, sense tindre cap mena de contaminació del que és l'activitat econòmica en si, i per tant és una forma de que ells puguin donar unes solucions sense estar contaminats. Aleshores, clar, aquestes solucions també són les solucions que venen des d'un punt de vista del jovent. Què és el jovent? El jovent és el nostre client d'aquí 10, 15, 20 anys. Aleshores, tot el que puguem tindre a partir de la informació que ens puguin donar aquest jovent és molt positiu.
Els establiments que han participat de la Hackató són les botigues La Moreneta, MMM i el restaurant Can Bolet. Parlem amb Carles Carbonell, tècnic de joventut. Està al telèfon. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Hem sentit els joves, han après coses noves, no s'han avorrit, ho han dit així, i tot això els ha fet pensar. Com ha anat tot plegat aquesta edició de la Hackató?
Però la veritat és que sentint els joves, què millor que les seves paraules, no? Me deia un el dissabte al dematí, diu, escolta, ens has enganyat quan ens vas venir a fer la xerrada al col·le i ens vas dir que això era molt guapo. I com? Diu, és que t'has quedat curt. I al dir-me això vaig quedar com de pasta de moniato, no? Dic que jo que ho explico, que és una cosa guapíssima, que aprendrà molt, que els farà pensar, i que em diguin que encara em quedo curt, doncs és la millor satisfacció. També deia algun altre que això que els ajuda a pensar, i és veritat, amb tres preguntes els hi desencalla el nus que poden tenir el cervell, i veus com les cares els hi canvien de la preocupació d'aquella encallamenta a dir, ostres, tenim una solució. I la veritat és que molt i molt bé.
I quines han estat les propostes que han fet en aquestes, a les dues botigues i al restaurant?
N'hi ha algunes que no es poden dir per decisió expressa del negoci.
Val. No les direm, doncs.
Més que res per innovadora, perquè podria ser un si les apliquen i al final funciona, pot ser una cosa que única, no, potser no en el món, però única de per aquí a la vora. Bàsicament, el que van dir, amunt era la reformulació de l'espai, perquè així ens feia el que era l'espai, ells consideraven que no feia justícia a tot allò que venia. En l'altre també érem posar en valor, aquest sí que es pot més explicar, la Moreneta, posar en valor tot allò que fa després de la venda, no? El poder customitzar un vestit o potser o poder arreglar a partir de, bueno, de les noves tecnologies o de promocions que podríem fer per donar a conèixer el que és aquest valor afegit a la botiga, que és no només vendre la roba, sinó que te l'arreglo i fins i tot te la canvio d'estiu, te la passo d'estiu a hivern,
sí.
O tens dues peces en una, no? I bàsicament són aquestes. També que venen 24 hores, tampoc poden donar la fórmula magistral. El que sí que se'ls diu després als comerços, que es quedin amb la idea. El que val és la idea, que després, evidentment, s'ha de reformular dins del negoci, que són els que saben com tenen la realitat del dia a dia, de l'economia, dels clients, etc.
Per tant, una mica, com dius, no, Carles, el que fan els joves és trobar una idea, la proposen i els negocis o comerços se l'han de fer seva, se l'han de portar al seu terreny.
Exacte, aquesta que dèiem tan innovadora encara no havia sortit del puntet, que el comerciant ja estava dient, hòstia, ja li havia donat un quart de volta més, no? Això, i si afegeixo això encara serà més bona. Pues això és el que s'ha de fer, no? A partir de la idea, donar-li això, coure-la una mica dintre de casa seva.
I, Carles, com han treballat aquests joves durant aquestes 24 hores de hackató?
Doncs faria tothom que ha vingut un moment o altre, regidors, botiguers o amics, a veure-ho, queden parats perquè entres i te trobes en aquest cas eren tres grups, en tres taules, treballant però com si no hi hagués demà. Treballant d'una manera superconcentrada, implicadíssims, sense també que si colies s'aixecaven a fumar o sortir a jugar un rato una estona a ping-pong o sortir a prendre el sol a fora, no? Però dic, és una implicació de grau màxim, diria, per joves de 17 anys, que a més estan normalment a les escoles, el que fan és intentar fer el mínim possible, no? En aquest cas, s'ho agafen com una cosa seva, com si el negoci fos seu, i la implicació és brutal i única, no? I màxima. I això és mèrit d'en Josep Maria i d'en Josep Lluís, no? Que dèiem que, sense dir-los res, com deia ara en Josep Lluís, els hi treu el potencial d'una manera tan natural i tan campatxana, podríem dir, que és digna d'admiració.
Ah, ara que parles d'en Josep Lluís, te volem preguntar com va anar la xerrada del divendres, que era una novetat el fet de que s'obria al públic.
Bé, la xerrada va anar bé, potser no tan bé com ens esperàvem, en el sentit de públic, però hi havia una trentena de persones que la sortida també la cridia unànim. Quina passada, quina una bèstia, és espectacular, que bé que ho explica, tots els assistents que hi eren van ser... No n'hi ha cap que va dir que hagués dit el contrari, no? I al contrari, es feien analogies tant per la temàtica com l'explicació i com ho havien entès. Vull dir que en aquest cas la qualitat va ser increïble, també.
Entenem que la Hackató, doncs, ha arribat per quedar-se i que s'espera que hi hagi una nova edició de cara l'any que ve.
Sí, i a més ja tenim, com que és una caqueta amb, amb innovació, ja tenim la manera d'innovar-la una mica i fer-la una mica més participativa fins i tot. Ja vam començar a assentar les bases per donar-li també un quart de volta més i fer-la més amb la mateixa essència, però potser que hi hagi fins i tot més participants.
Doncs recollim aquestes paraules i ja ens ho aniràs explicant, Carles, a mesura que es puguin explicar com ha d'anar la propera edició de la Hackató.
Exactament.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Amb aquesta entrevista en Carles Carbonell posem el punt i final en el Bon Dia, Bon Hora d'avui dilluns. Recordem que avui el ple d'ordenances fiscals comença a les 6 de la tarda i a banda hi haurà una moció de Ciutadans i una altra de Força Lloret. El ple de les ordenances fiscals, un dels més importants de tot l'any, com diem en directe aquí a la ràdio.